Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts al Món és Digital, el programa on explorem les transformacions tecnològiques i el seu impacte en la nostra societat. Avui, amb la col·laboració de Graus TIC, abordem un tema tan actual com complex. És democràticament neutre l'algoritme? Analitzarem fins a quin punt el poder digital condiciona les llibertats i les democràcies contemporànies. Per fer-ho, comptem amb tres veus molt rellevants. En Josep Ramon Ferrer, president de Graus TIC, el Sergi Martel, que és qui ha proposat el tema d'avui i qui obrirà el debat, i l'Héctor Samkoski, que s'incorporarà una mica més tard al programa, també per sumar-hi una visió crítica i profunda. Prepareu-vos, doncs, per una conversa intensa i plena de reflexions sobre tecnologia, democràcia i futur.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
Bé, avui a aquest programa que fem amb la col·laboració de Graus TIC comptem amb tres tertulians que ja formen part de l'equip del Món és Digital. Un és el president de Graus TIC, el Josep Ramon Ferrer. En Ferrer, benvingut.
Oh, bon dia.
L'altre és qui proposa avui el tema, en Sergi Marcel. Sergi, benvingut.
Hola, molt bon dia.
I el tercer, bueno, ja sabeu el que va passar ahir amb la xarxa i sembla que el nostre tercer convidat, l'Héctor Samkoski, es connectarà d'aquí una estona perquè no sé si tenia algun problema tècnic. Bé, el tema que, com dic, avui proposava en Sergi Martín, llegeixo textualment el títol que m'ha passat, és democràticament neutre l'algoritme? I, com a extensió del títol, impacte del poder digital en les llibertats i les democràcies. Bé, Sergi, doncs, amb aquest agassolat títol, doncs, endavant. Comença tu, evidentment. Endavant.
Moltes gràcies. Doncs, com diu el títol, jo crec que la transformació digital no és neutra. I no és neutra perquè hi ha uns algoritmes que estan desenvolupats per persones que tenen uns interessos polítics darrere, polítics o econòmics. I això ens porta a una situació actual amb la qual, doncs, tenim uns poders digitals que no estan controlats per ningú, perquè per primera vegada tenim un poder que és global, per tant no és estatal, i per tant, doncs, poden fer el que vulgui. Hem anat des d'uns estats democràtics a uns oligopolis democràtics i ho estem anant cap aquí. I això és un problema que no estem abordant seriosament des de cap institució. I que ja hi ha, doncs, filòsofs i hi ha molts estudiosos que estan treballant des de fa anys amb això i no s'està posant a el que diríem la finestra d'Everton, no? D'Overton. Seria el moment de parlar-ne, no? I ja us dic, com us dic, tenim un problema com a societat i que ens afecta directament els nostres valors democràtics.
Bé, jo intervendria, però li dono la paraula al mateix, al Ferrer. Héctor, t'acabes de connectar, benvingut. No tenim imatge teva, suposo que és un problema tècnic, però sentirem la teva meravellosa veu.
Estic fora de cobertura, aleshores si es pot tallar, prefereixo sense vídeo ara, vale?
Bueno, tu mateix, de moment estàs en vídeo, eh?
Sí, ho sé, però se me tallarà quan se veu, se me va posant.
Vale. Cap problema, vinga, fes la introducció al Sergi i endavant, pues, fer-la tu mateix i després Héctor continua si vols.
Bé, bon dia, Héctor, també. A veure, com diu en Sergi, la tecnologia en si mateixa no és neutra, igual que les infraestructures. De fet, jo crec que això és una cosa que ho hem viscut al llarg de la història, no? És a dir, també, ja recordo que tenim un amic comú amb en Sergi que sempre ens posava com a exemple el tema de quan es va construir el tren. Per aquells llocs on va passar la infraestructura del tren, el desenvolupament econòmic, aquelles poblacions, va ser molt més gran i molt més ràpida que en llocs on durant el segle XX no hi va arribar el tren, no? És un bon exemple, diguéssim, de com la infraestructura i la tecnologia avui en dia cada cop més té caire infraestructural o estructural, doncs impacta amb els desenvolupaments econòmics. El Sergi va una mica més enllà, no? Jo crec que no és només un tema econòmic, sinó un tema, diguéssim, de com afecta a les democràcies, i hem vist diversos exemples també en els darrers anys de com les xarxes socials han impactat amb alguns estats, com la primavera àrab, fent caure governs que en aquest cas no diríem democràtics, no? Però que tenen impacte clarament, i com el fet de que el desenvolupament tecnològic pot estar sesgat, i en la mesura que estigui sesgat doncs afecta, òbviament, a les democràcies. I això cada cop ho veurem més per dues coses. Una, perquè la intel·ligència artificial cada cop més en si mateixa ens genera molta més capacitat de contingut, i si aquest contingut, diguéssim, no es basa amb contingut democràtic, doncs cada cop estarà més sesgat. I al mateix temps, en la mesura que cada cop és més incontrolable des dels governs, i per tant està molt més en mans de privades o d'empreses, tot això és més incontrolable. I per tant, és veritat, jo crec que amb això que diu el Sergi, és veritat que tenim un problema i tenim un repte molt gran com a societat de com som capaços de que tot allò que desenvolupem no s'acabi carregant els sistemes democràtics, és cert.
L'Héctor demanava la paraula. Héctor?
Sí. A veure, però jo crec que està molt bé el que he sentit fins ara, he entrat un minut tard per aquests problemes tècnics, però estic d'acord, eh? Però de totes maneres, justament ara s'han mencionat diversos plans d'aproximació al problema. Una cosa és, diguem-ne, com pot afectar la cultura democràtica, el funcionament democràtic, la intel·ligència artificial, la tecnologia que no és neutra. Però són coses diferents. S'ha introduït un tema molt interessant, que és el tema de la prioritat. O sigui, tu pots tenir un règim democràtic i fer unes prioritzacions sobre altres, diguem-ne, no? L'exemple del tren és excel·lent, diguem-ne, no? O sigui, Mataró va tenir un desenvolupament diferent, diguem-ne, Vilanova, o més avall, diguem-ne, per una raó molt simple, perquè el tren li va arribar. Uh-huh. Això és molt important d'entendre-ho, no? Perquè a vegades diem, no, tota la culpa la tenen les dictadures. No, també la poden tenir, diguem-ne, un sistema democràtic. O sigui, Trump, però... és un sistema democràtic, però molts països són democràtics i prioritzen... Bueno, escolta, el millor exemple potser és Itàlia, diguem-ne, no? El qual és un país absolutament dual, no? Això del mezzogiorno existeix, diguem-ne, no? El sud està subdesenvolupat en relació amb el nord, diguem-ne, i amb un PIB que en alguns casos, si no incloïm la màfia, segurament quasi el doble, diguem-ne, no? Aleshores, jo crec que aquesta variable que vosaltres poseu és molt important, i justament jo crec que el problema està en que quan es mira la tecnologia només es mira allà en el camp en el que interessa. I què vol dir que és el que interessa, el que produeix benefici? I clar, aquest el problema és qui paga, diguem-ne, la despesa social que genera això també, diguem-ne, no? I per tant, jo insisteixo molt en el tema, i ho deia en un article que heu rebut, diguem-ne, això sí, que lo que no ve Silicon Valley lo que no entiende, diguem-ne, no? Ni lo que ve ni entiende, no? Que és el tema justament del problema de la cohesió social i de deixar gent enrere, diguem-ne, no? I aquest és un esquema que ho tenen claríssim en aquest moment los oligarcas de Silicon Valley. Ells els interessen els 50 o 100 milions de consumidors o 200 milions de consumidors potents i que són capaços, i les iguales a 36.000 milions, diguem-ne, no? Xina amb això ha tingut una política diferent, i Modi en la Índia també la vol tenir, perquè volen incloure més gent. No dic que ara s'hagin tornat unes hermanes de la caritat, simplement el que volen dir és que volen eixamplar molt la classe mitjana, diguem-ne, no? Perquè volen que hi hagi més gent en consum. Per tant, jo crec que s'ha d'introduir la variable també de la desigualtat en aquest tema, diguem-ne, no? Val, ja està. No, perquè si no vam començar a dir que va tal i tal i tal.
Vinga, Sergi, o Ferri, veig que vols dir.
Jo crec que estic totalment d'acord amb el que vosaltres esteu dient sobre l'àmbit econòmic, no? Però va, tot això va una mica més enllà. Vull dir, des de fa molt de temps nosaltres estem acceptant la tecnologia sense cap tipus de crítica. Vull dir, la tecnologia és bona ja de per si, no? Quan surt ja tothom estem implantant tecnologia, però no mirem realment el que hi ha darrere. No mirem realment els valors democràtics que estan posant-se en dubte. Hi ha una dita que va dir en Roosevelt, el president dels Estats Units, que és molt significativa, que la va dir en el Congrés del 29 d'abril del 1938, no? I va dir, diu, la llibertat d'una democràcia està en perill si la gent tolera el creixement de poder en mans privades fins al punt que es converteix en algo més fort que el propi estat democràtic. En aquests moments tenim poders, en aquest cas poders digitals, que són molt més poderosos que els mateixos estats democràtics, simplement per una raó molt senzilla. Perquè el poder digital ens ha portat a una cosa que és nova, que no havíem tingut fins ara. Els poders econòmics en el passat, per exemple, si podem recordar, doncs, Feller, no? Doncs sí que feien una pressió sobre l'Estat, en aquest cas sobre els Estats Units, però hi havia un contrapoder, que era l'Estat en si. Vull dir, per tant, tenies un poder i un contrapoder, que el que feien era intentar regular o regulaven aquest descontrol democràtic que es podia crear en un moment donat degut a l'economia, no? A dia d'avui no tenim fronteres en l'àmbit digital i, per tant, el contrapoder estatal ja no existeix. Un Elon Musk no té un contrapoder d'un estat, no existeix, perquè és global. I aquests senyors el que es dediquen, estem parlant de Bezos, estem parlant d'Elon Musk, estem parlant de Google, estem parlant de molta tampoc, perquè al final són 5 o 6. Tenen uns poders que van més enllà del poder digital, vull dir, afecten els poders democràtics. Que un senyor com Elon Musk tingui la capacitat d'influir en una guerra d'Ucrània, donant accés o no en els satèl·lits, doncs afecta sobre la democràcia, sobre els valors democràtics. Que una xarxa com la de Facebook doncs permeti, segons quins comentaris, visualitzar-los o no visualitzar-los, doncs afecta a la democràcia. Posem el cas del Brexit. Per tant, estem en un moment on els valors democràtics estan en perill. I crec que nosaltres com a ciutadans hem perdut, en aquest món digital, hem perdut diguéssim, el nom de ciutadans per passar a ser usuaris. Som usuaris, no som ciutadans, no? I quan ets un usuari, doncs, perds això.
Jo també crec que aquí, Sergi, o sigui, una és, però no deixar-me el que abans deia l'Héctor, que estic d'acord, eh? O sigui, jo crec que també la part aquesta de cohesió social, de cohesió territorial, de la part, diguéssim, és molt important i ens ho havíem, i no ho havíem esmentat en el relat que havíem fet inicialment. Jo crec que això que estàs dient, Sergi, segurament, no sé si els estats no tenen la capacitat, potser també tenim una crisi d'estats o de manera de gestionar política en si mateixa. És a dir, què vull venir a dir? Després de la Segona Guerra Mundial, que era una crisi global, els estats es van posar d'acord per exemple, en fundar les Nacions Unides, i a partir de les Nacions Unides van prendre una sèrie de decisions conjuntes, no? Però igual la manera de fer front a segons quines grans empreses mundials també hauria de ser més conjunta. L'exemple sempre posem que dins de casa nostra, la Unió Europea, cadascú fa una mica la seva guerra pel seu compte. Sembla que darrerament comencem a prendre alguna decisió conjunta. No, segurament, si la Unió Europea, els Estats Units, el Canadà, alguns estats prenguessin decisions conjuntes respecte a aquestes empreses, aquests posicionaments, segurament també els hi pararien els peus. Vull dir que potser en si mateix també jo crec que ens cal mirar si tenim una crisi de valors democràtics i de governs democràtics en la manera de gestionar i d'afrontar els problemes i les situacions de manera encara individual en un món que, com tu dius, cada cop és molt més globalitzat amb la manera d'afrontar tots els reptes i que les empreses en si mateixes cada cop més, fins i tot des de casa nostra ho estimulem, no? que les empreses, les pimes que es generin, fins i tot les startups, tinguin una mirada global a tot el món i no pas de manera local, no? Llavors, això mateix que els demanem a les empreses que ho fan i quan ho fan, ho posem en crisi perquè els governs no estan preparats per donar-hi front, no? Llavors jo crec que segurament és una evolució també de les pròpies democràcies i de la manera de gestionar dels governs.
Héctor, sí, endavant. Feu intervencions una mica més curtes, sisplau, i així es donen temps a tot, perquè ens queden 7 minuts de programa.
Intentarem ser més breu. Intentaré. A veure, jo crec que sap molt bé el que s'està plantejant, però jo lo resumiria en dos aspectes que són nous, entre cometes nous, però que són bastant importants. Un és, des de fa molts anys estem parlant de la crisi de la democràcia. Això és una cosa que és pròpia de la democràcia, quasi independent de les tecnològiques, d'acord? O sigui, no és un tema d'avui, eh? Portem 8 o 9 anys o 10 anys des de que... En realitat, no portem 30 anys des del fenomen Berlusconi, cap aquí va anant una degradació de la democràcia, diguem-ne, no? En tots els seus nivells, no? Hi ha moltíssima literatura sobre això, podríem avui discutir l'extrema dreta, és enorme la quantitat d'informació que tenim sobre això, i amb una degradació brutal de la qualitat del lideratge, etcètera, etcètera. Tot això ho tenim molt escrit, i amb jo i 40.000, tothom, diguem-ne, cada setmana, 3 articles a la premsa, diguem-ne, no? Vale. Aquest és un tema que no hem de desvincular-lo del debat que estem tenint. El segon tema, la tecnologia, per primera vegada, s'ha distanciat molt més, jo crec, que és una opinió personal, de... diguem-ne, de la màquina de la guerra, en concret, i em refereixo a la màquina de la guerra que vosaltres apel·làveu al tema de l'Elon Musk, diguem-ne, en el qual, en aquest moment, Ucraïna no té altre sistema que demanar-li a Starlink que li doni suport per, diguem-ne, analitzar el que li passa en el seu ciberespai, diguem-ne, enteneu, no? Això és un tema molt complicat, diguem-ne. Això, per això, també em refereixo molt... La guerra de Gaza és potser el millor exemple. Ara comencen a sortir tots els temes de lo que està fent, tot el que està fent Israel amb aquest tema, diguem-ne, no? O sigui, ja està, Tomàs, però és molt important aquesta reflexió, perquè hem d'entendre, diguem-ne, que el que està impulsant molt últimament també el tema també té que veure molt amb la guerra, amb el concepte, diguem-ne, bèl·lic, diguem-ne, no? I per tant, interessos de que no desapareguin els conflictes bèl·lics, etcètera, etcètera. Elon Musk està fent una gran part amb el Tesla, però una gran part del seu negoci l'està fent amb tecnologies aplicades a la guerra, diguem-ne, no? Això ho volia remarcar perquè és molt important, i fixa't com aquests dos elements van a la part, diguem-ne, no és menor. Vinga, gràcies.
Sergi.
Bueno, només per puntualitzar una cosa, el que deia el Ferre, no? Si tu analitzes la història, veuràs que el poder econòmic no ha estat mai tan a prop del poder polític com ho està ara. De fet, la influència és tan bèstia que ens hem trobat, doncs, el president dels Estats Units, que és l'home més poderós del món, diguéssim, a dia d'avui, i al costat l'Elon Musk, no? I a tots els poderosos de l'àmbit tecnològic. Per tant, aquí... veiem que el poder econòmic, que és el poder digital, s'ha tret la gorra, s'ha posat al costat del poder polític i no passa res, no? Vull dir, ningú ha dit res, no? Sobre el tema del que parlaves de les institucions internacionals que puguin tenir control o que puguin regular d'alguna manera tot aquest accés que hi ha per un altre costat. A dia d'avui, mentre hi hagi interessos polítics que fortifiquen països, no hi haurà aquesta regulació. Mentre els Estats Units tingui poder digital associat al poder econòmic del país, no li interessa formar això. Li passa el mateix a Rússia, li passa el mateix a Xina, que són els tres grans actors que hi ha, no? I sobre el tema guerra, que parlava l'Héctor, jo crec que la guerra que estem visquent ara, les guerres que estem visquent ara, són guerres tradicionals, però que en breu... I no puc dir, o no m'agradaria que quedés aquí que he dit, no? Però, per exemple, el que va passar ahir a Espanya podria tranquil·lament ser una guerra moderna, no? Sense tirar una sola bala, tu pots crear el caos en un sistema democràtic. Vull dir, apagues la llum o simplement, si els Estats Units volgués posar, generar el caos a el que és Europa, simplement parant les bases de dades, ja que 10 de les 9 bases de dades més importants del món són americanes, o el cloud service que tenim avui en dia, generarien el caos sense tirar una sola bala. Per tant, el concepte de guerra està canviant. I en aquest sentit, doncs això és important, també posar-ho sobre la taula.
Ja sabeu que jo sóc el que talla aquí, perquè no que talli el bacallà, que talli les intervencions, perquè és que ens queden 3 minuts. Jo us demanaria, que sou 3, que feu una intervenció curta cada un, dient potser que què podem fer front a això. Vinga, una intervenció
jo vaig curta, però consti que el Sergi ja t'ha tret dos temes de debat en si mateix. Un és tot el tema de la moguda elèctrica, i l'altre, tot el tema de si això hagués sigut un tema d'un ciberatac, com impactaria, no? És a dir, que aquí tens ja dos temes per properes sessions. Escolta, jo tornant una mica a la base del que deia del començament amb el que deia el Sergi, jo estic convençut de que tenim un repte les democràcies i com a societat per preservar el model, perquè en el fons, per vàries, sí, com deia l'Hector, això no és cosa només de la tecnologia, són vàries cares d'una mateixa moneda. Aquí tenim un repte important i en cap cas vull minimitzar la capacitat o el poder de la tecnologia en mans de gent amb uns valors, per entendre'ns, diferents o amb pocs valors, perquè et pugui posar en crisi les democràcies, o fins i tot puguin acabar posant els presidents dels governs o els alcaldes de la ciutat. Per tant, clarament, jo no vull minimitzar en cap cas tot això. Però sí que és veritat que la història et diu que hem tingut crisis similars al llarg de la història i que al final l'única manera de superar-los és amb gent potent liderant les institucions.
Héctor, i curs, sisplau.
Sí, a veure, compartint tot el que s'ha comentat, simplement mencionar que, diguem-ne, a part de lo que deia l'Andreu, hi ha un nou element que és clau, que és el tema, diguem-ne, de les xarxes socials, com han entrat. Per exemple, Bolsonaro ha guanyat per la xarxa social, Trump ha guanyat per les xarxes socials, etcètera, etcètera. Per tant, hi ha una nova variable. Això el que significa és que s'ha de canviar. Hi ha un aspecte que afecta la tecnologia, hi ha un altre aspecte que afecta les oligarquies. I tornant al tema de democràcia, que seria més la meva experiència, jo no soc tecnòleg, vinc més del camp de la politologia i la sociologia, crec que és molt important en aquest moment enfortir les institucions democràtiques, tal com deia en Ferrer, però diguem-ne, no, però res, el que s'ha de fer és con quins mecanismes, perquè el que passa, i acabo, és que s'està pensant molt tant la democràcia com la forma organitzativa de la societat en un model del segle XIX i XX, i hem canviat de segle.
Estic d'acord.
O han de canviar de model.
Vinga, Sergi, tu has començat, tu acabes.
Ostres, quin luxe. Doncs mira, jo acabo amb una cita d'un llibre que estic escrivint, que justament parla de la democràcia i el poder digital, i que en breu espero que vegi la llum. I diu, la tecnologia no és enemiga de la democràcia, però la democràcia no sobrevirà si no s'atreveix a governar la tecnologia dels seus creadors. No per frenar-la, sinó per orientar-la. No per negar-la, sinó per humanitzar-la. No per posar-li límits arbitraris, sinó per recordar el seu paper. Ser mitjà i mai fi.
Bé, doncs amb aquestes paraules d'en Sergi Marcén acabem l'entrevista al programa d'avui. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i us esperem, si voleu, la propera setmana. Gràcies.
Gràcies.
I això ha estat tot per avui al Món és Digital. Hem debatut si els algoritmes i les tecnologies digitals són realment neutres i hem vist com, en mans privades i sense control democràtic, poden representar una amenaça per a les llibertats i els valors que sostenen la nostra societat. Gràcies a les valuoses aportacions d'en Josep Ramon Ferrer, en Sergi Martell i l'Héctor Sankowski, hem entès que la tecnologia, com qualsevol altra infraestructura, no és aliena al poder i que el repte és governar-la amb responsabilitat. Res més, això ha estat tot. Us esperem, com de costum, la propera setmana aquí al Món és Digital.
I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@ barcelonadot.com.
hola@barcelonadot.com.
Escolta cada setmana El Món és Digital.